L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent d'aquest dilluns 20 de novembre del 2023, un dia en el qual el Centre d'Esports Sabadell ha fet un canvi de rumb, un gir de timó pràcticament definitiu respecte del que s'ha viscut en els últims mesos, en les últimes setmanes. Ja fa uns quants dies es va anunciar la contractació de Carlos Rosende com a nou director esportiu del club, i avui aquest procés de regeneració, podríem dir, d'aquesta àrea esportiva ha culminat, com dèiem, amb la contractació de d'Òscar Cano com a nou entrenador del primer equip del Centre d'Esport Sabadell. Avui és un dia especial, avui hi ha hagut presentació de Carlos Rosende al costat de Pau Morilla Giner a l'estadi de la Nova Creu Alta. L'hem pogut viure al migdia a l'Hotel Suís, també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, i ara també, 7 del vespre, entre el canal de Twitch i també a l'antena de Ràdio Sabadell, la 94.6, doncs tenim l'oportunitat de fer aquesta primera entrevista en directe amb el propi Carlos Rosende, que ja ens acompanya des de fa uns minuts aquí a l'estudi, i no em demoraré massa més perquè tenim, això, com dèiem, convidat de luxe. Carlos, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Què tal, buenas tardes.
Día muy movidito hoy, ¿eh? Muy intenso.
Bueno, sí, día muy intenso cuando llegas a un nuevo lugar. No hace ni una semana que estoy en Sabadell. Pues siempre se van sucediendo acontecimientos, y hoy, bueno, presentación, la llegada de Óscar, que llegará en las próximas horas a la ciudad, cambios, y todos pues destinados, ¿no?, a darle la vuelta a esta situación que tanto daño le hace al club y a la afición, por supuesto.
Has notado mucha expectación en estos últimos días. Nosotros, ya te confieso que a nivel de cifras, por ejemplo, sí, porque teníamos mucha gente conectada esta mañana, este mediodía, viendo el Twitch. Veo que ya también tenemos muchos comentarios ya que nos llegan. Como siempre, recordem, participar, doncs, té premis, ja ho sabeu, podeu entrar en el sorteig d'aquestes pizzas Maximus que sortegem cada semana. Pero ¿notas mucho esto, mucho el apoyo de la gente, el cariño de la gente en Sabadell en estos primeros días?
Sí, yo, bueno, siempre me he sentido cerca del club, pese a vivir a 1000 kilómetros, por cercanía con gente que está dentro y fuera del club, de la ciudad, que tengo relación, y con gente que lo vive mucho, y yo siento que hay mucha gente que le tiene mucho cariño al Sabadell, que está sufriendo mucho por su situación clasificatoria y que tiene ganas de que esto cambie. Obviamente cada uno lo canaliza como puede y sabe. Cuando no ganas tiene que haber frustración y descontento, pero también hay gente, incluso la que tiene frustración y descontento, que quiere que las cosas cambien para mejor y que en la temporada haya un punto de inflexión.
Lo decías tú, Carlos, es un club que no te coge de primeras, ¿no? Con todo por conocer, por A o por B, por personas, por relaciones. El Sabadell formaba parte ya un poco de tu imaginario, ¿no?, en esto del fútbol.
Sí, siempre lo he tenido muy presente y siempre me he sentido, ya te digo, como te decía, un poquito cerca al equipo. Lo he visto mucho esta temporada, lo he visto en directo, en la Nova Creu Alta, y cuando ha jugado fuera de casa. Bueno, tengo una opinión sobre el equipo, con lo cual no es ponerse de cero cuando hay una situación así, cuando te llaman por teléfono, ¿no? Entonces, no siempre la opinión que tienes coincide con la realidad de los sitios. Tienes que empaparte del lugar, saber por qué pasan las cosas que tú no entiendes desde fuera, pero si partes, imagino, con un poquito de ventaja, porque sabes lo que es el club, sabes en qué situación está, sabes los profesionales que trabajan en el club y están dentro, entonces eso facilita muchas cosas.
Y ha sido el primer análisis, la primera diagnosis que has tenido que hacer aquí en Sabadell, el ver si coincidían estas opiniones que tenías personales, o esta impresión que tenías personal del club, con lo que te has encontrado desde el jueves, ¿no? Si no voy equivocado, desde el jueves hasta hoy, ¿o qué?
Sí, un poco eso y las relaciones personales. Yo creo que cuando los resultados no llegan hay una parte importante que tiene que ver con lo anímico. Cuando tienes buenos jugadores, el Sabadell los tiene, pero son buenos jugadores que están pasando por un mal momento, ¿no? Quizá tenemos una plantilla con chicos jóvenes, con chicos que no han vivido muchas cosas en el mundo del fútbol, no se han encontrado en situaciones de adversidad, y lo más importante, no esperaban estar donde estamos, ¿no? Pero a partir de ahí no valen las excusas, estamos donde estamos, con lo cual hay que tener la capacidad, la fortaleza mental, la capacidad para concentrarte, para revertir la situación, que es lo que nos demanda. Ser futbolista es eso. Yo cuando hablaba con ellos se lo decía, ser futbolista 24 horas, y es saber que durante tu carrera profesional, que no es muy larga, aunque a alguno se lo pueda parecer ahora, vas a vivir situaciones complicadas de las que tienes que salir tú adelante.
En este sentido, ¿ha ayudado mucho el hecho de haber trabajado estos últimos años en Coruña, en el Depor, sobre todo de estos últimos, las últimas dos temporadas en las cuales llevaste la secretaría técnica? ¿Fue un aprendizaje express, acelerado, el que tuvo que hacer Carlos Rosende en Riazor o qué?
No sé si tanto un aprendizaje como una convivencia con muchos factores que en otros lugares no te encuentras. Aquí sí, unos cuantos, ¿no? Por lo que es el club, por lo que es el Sabadell, por lo que representa para la ciudad, para el fútbol catalán. Es un equipo muy grande que ahora mismo está en una situación deportiva complicada, que no le corresponde, pero eso hay que ajustarlo. El Depor, por supuesto, también, por supuesto. Aprendes muchas cosas, aprendes a convivir con esa situación de inmediatez, de exigencia, te acostumbras a vivir con esa incertidumbre y con esa exigencia. Yo, por supuesto, muy agradecido al Deportivo por todo lo que me ha dado, y ahora aprovechar esas vivencias, siempre las buenas y las malas, como se suele decir, ¿no? Sacas algo de algunas más que de otras, pero te sirve para ponerlo en práctica después.
Imagino que el nivel de presión habrás notado que no es el mismo que el que hay en Coruña, pero más allá de eso, no sé si uno mismo se pone la presión, los niveles de presión, independientemente del sitio donde está.
Sí, yo no me pongo menos presión que la que tenía en el Deportivo. No me pongo menos presión. Llego en una situación distinta, o sea, muy diferente. Yo al final, cuando me incorporo al Depor, hago una plantilla desde cero. Le doy forma a la Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, al cuerpo técnico, partiendo de cero. Entonces tú lo haces a tu manera, ¿no? Ahora viene una situación ya construida que trataremos de rectificar, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la mejor manera posible en base a esos rendimientos. Hoy por la mañana lo decía, yo creo que los jugadores son todos capaces, pero después hay buenos y malos rendimientos, por eso jugadores que están ahora mismo en el Sabadell, que el año que viene estarán en otro equipo, pues ahora han rendido y luego no rinden, ahora no rinden y luego sí, bueno, es el fútbol en sí eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de valorar, de controlar y de ponerle remedio cuando no funciona.
Voy con algunas frases que has dicho en esta presentación de hoy, porque al final han llamado la atención y ya jugamos con esa ventaja, ¿no? De haber tenido la oportunidad de escuchar tus explicaciones esta mañana. Decías en esta rueda de prensa que va a seguir habiendo cambios en el club en el día a día para tener más facilidad a la hora de conseguir resultados. ¿A qué te referías, Carlos, con ese
Bueno, yo creo que va a haber cambios porque llegan personas distintas al cuerpo técnico que trabajan de una manera distinta. Yo conozco cómo trabajan, entonces creo que esos cambios se irán viendo día a día. Tendremos que ajustarnos a la manera en la que yo veo, valga la redundancia, el día a día, en cuanto a horarios, en cuanto a manera de trabajar, en cuanto a qué le damos más importancia, a qué le damos más o menos importancia. Al resultado se llega desde muchos caminos, ¿no? Tú tienes que elegir el tuyo. Obviamente yo soy distinto a la gente que estaba antes en el club, a Óscar es distinto a Gerard, eso va a provocar que en el día a día se vayan a notar diferencias por lo metodológico, por lo emocional, por la manera de afrontar situaciones de adversidad. Todos somos distintos. Uh-huh. Y entonces yo creo que bueno, el primer input que va a tener el jugador es ese, ¿no? Caras nuevas y maneras distintas de trabajar.
Enseguida te pregunto por Óscar, por este cuerpo técnico nuevo. Antes también otra frase que decías, que el que se salga del camino no estará. En este sentido, no sé si has notado en este diagnóstico, en este análisis de estos días, que no sé si llamarlo como falta de disciplina o falta de... Porque te hemos visto un discurso muy, muy disciplinado, ¿no? De mucho orden, de mucho trabajo, de una persona estricta, con sus rutinas incluso. No sé si en este sentido has notado quizás que falta rigurosidad, no sé, rigor.
No sé si falta rigurosidad, pero sí sé lo que yo quiero. O sea, sí sé cómo nosotros queremos hacer las cosas. Las situaciones de inestabilidad se resuelven muchas veces con orden, con que el futbolista tenga claro las cosas, tenga claro a qué hora, cuándo, cómo, qué es lo que tiene que hacer, y a partir de ahí lo demás, no llegar a lo tercero antes de lo primero. No creo que sea un grupo especialmente conflictivo, creo que hay muy buena gente en el vestuario, creo que hay muy buena gente en el club, creo que hay mucha voluntad por sacar la situación adelante, y no veo eso. En el partido contra el Lugo creo que, no es que lo diga yo, es que lo hemos visto todos, o al menos tengo esa sensación, ¿no? Un equipo muy comprometido, un equipo que se vació, que tuvo sus momentos buenos, sus momentos menos buenos, un equipo quizá en algún momento poco estable emocionalmente, hay que trabajar esa parte en el día a día, entendiendo que estamos en una situación de adversidad y lo normal es estar poco estable en lo emocional, pero buscando ese equilibrio, ¿no? Sabiendo que la competición nos exige ganar ya, sabiendo que no estamos jugando una final, a las finales hay que calificarlas como finales cuando no lo son, no son finales, pero sí, lógicamente tenemos que saber convivir con la prisa para recortar esa distancia, sabiendo que tenemos temporada por delante, no estamos ahora mismo en el mes de mayo.
Seguramente lo que preocupa más ahora mismo es el encontrar la manera, ¿no? El ser capaces de salir de este bache, que el jugador, entiendo que esto lo habréis hablado con el míster, con Óscar, sepa o tenga la capacidad de volver a saborear o de jugar sin esta mochila de 7 derrotas consecutivas, que es bastante anómalo.
Sí, tenemos que alcanzar ese resultado y para eso tenemos que hacer cosas. No nos va a venir dado el resultado sin ese trabajo durante la semana. A mí me encantaría, cuando he hablado con los jugadores, con los capitanes, verlos sonreír, verlos disfrutar, que la gente venga al estadio y venga a pasárselo bien, que disfrute de ganar partidos. Ahora mismo parece todo muy lejano. Lo bueno del fútbol es que a la vuelta de la esquina te da otra oportunidad y la oportunidad nunca está muy lejos, ¿no? Y la victoria suele llevar a victoria, aunque luego no se produzca, pero el ánimo es ese, y la derrota prolongada te suele llevar a derrota prolongada porque no ves cómo conseguirlo. Son sensaciones que uno tiene y que tenemos que tratar de revertir. Por eso digo, tenemos que saber convivir con la incertidumbre, sabiendo que cada 7 días tenemos una oportunidad de hacerlo bien, y la oportunidad de hacerlo bien pasa por nosotros. Por eso tenemos que mirarnos mucho a nosotros, darle la importancia que tiene el rival, como la tuvo el Lugo, la tendrá el Teruel, la tendrá el Arenteiro, Unionistas, Cultural Leonesa hasta Navidades, pero sobre todo enfocarnos en lo nuestro, en nuestros niveles de activación, en nuestra concentración, en nuestra responsabilidad individual, en nuestro trabajo diario, en nuestra profesionalidad, y a través de un cuerpo técnico más que capaz, encontrar la manera, la forma de darle sentido a esos 90 minutos y que el partido acabe con victoria.
Este cuerpo técnico ahora lo va a encabezar Óscar Cano. Desde hoy, oficialmente, a partir de mañana por la tarde, ese primer entrenamiento. Óscar Cano, de la mano de Elías Martí como segundo. ¿Por qué la elección de Óscar y de Elías?
Creo que Óscar aúna varias razones, ¿no? Creo que es un perfil de entrenador muy líder, que sabe asumir la presión, que descarga a los jugadores, que es capaz de activar emocionalmente a los futbolistas, muy cercano, capaz de trabajar diferentes sensibilidades de los jugadores, un entrenador que se ha visto muchas ya a lo largo de su carrera deportiva, situaciones más fáciles y más difíciles, clubes de más o menos exigencia, todo lo que pasó en Castellón, en una situación muy complicada cuando coge al equipo, el ascenso a segunda división, la situación en la que coge al Deportivo la temporada pasada, no habíamos arrancado bien y él en un momento complicado lo coge y nos ayuda. Bueno, yo tengo mucha confianza depositada en él, creo que hace un gran tándem con Elías, son dos personas que se complementan y tienen mi total confianza, los veo plenamente capaces de ayudarnos, y un poco todo ese cúmulo de circunstancias, de madurez, de experiencia, de trabajar en entornos de máxima exigencia, de liderazgo en el día a día, entiendo que puede ser una buena receta para que el Sabadell funcione.
Y aquellos que dicen que Carlos Rosende podía tener una deuda con Óscar por lo que pasó el año pasado en Coruña, su salida abrupta, faltando 2 jornadas para el playoff, con lo que pasó también luego en la Secretaría Técnica, que decidisteis dar un paso al...
No, no tengo ninguna sensación yo en ese sentido, ¿no? Yo al final valoras entrenadores, hablas con entrenadores, sería muy, muy responsable por mi parte pensar que el único nombre de entrenador que tienes en la cabeza para esta situación del Sabadell es el de Óscar Cano. Al final las cosas se hacen con procesos, evalúas diferentes alternativas, como seguro que el Sabadell ha evaluado diferentes directores deportivos para llevar a cabo este trabajo, y de todas esas, todas tienen pros y contras, ¿no? Entonces yo lo que pienso, y así lo he trasladado, es que la mejor opción para el Sabadell en este momento, igual en otro momento, no sería Óscar Cano. En este momento para mí es Óscar Cano, y poco más, ¿no? Al final esto es trabajo, no es amistad. Nos jugamos todos mucho, nos jugamos mucho prestigio, se lo juega el Sabadell, se lo juega Óscar Cano, se lo juega el Deportivo. No estamos aquí para hacer amigos. Es una frase un poco fea, pero es una realidad en el deporte. Es decir, estamos aquí para revertir una situación deportiva. Yo puedo tener mucha afinidad con un futbolista y entender que su momento en el Sabadell no es este y tiene que buscar una salida. Creo que son dos caminos distintos. Entonces, el fútbol requiere de tener esas dos cosas claras, ¿no? Yo puedo tener entrenadores que son muy amigos míos y pensar que ahora mismo están muy lejos de ser los indicados para coger este equipo.
En este sentido también, sé que jugaremos un poco a hacer fútbol ficción, pero Carlos Rosende tenía ya decidida esta medida en función de lo que hubiera pasado ayer contra el Lugo. O dicho de otra manera, si ayer se gana al Lugo, ¿eso hubiera cambiado en algún aspecto la situación de Gerard Bufill? ¿O va mucho más allá con todos los ingredientes que ahora comentabas?
Yo creo que todo es fruto de un análisis global de la situación del equipo, de lo que necesita. Y obviamente hay una parte muy importante que es una dinámica de resultados muy negativa, ¿no? El propio Gerard lo decía en rueda de prensa, que entendía esta situación. Yo cuando he hablado con él, pues obviamente él compartía que el club necesita cambios. Y aparte, si me permites también, agradecerle a Gerard el trabajo de estos días, que ha sido muy honesto, muy generoso, muy profesional. Creo que es un perfil muy, muy válido, al que en este momento no le han salido las cosas. La temporada pasada, cuando se puso al frente de la situación, sí le salieron, ¿no? Con lo cual, pues ya digo, yo muy agradecido, porque sí he sentido esa complicidad de una persona que quiere lo mejor para el Sabadell.
De hecho, ya comentamos también en la Transmi que fue la persona que te introdujo el sábado en Olimpia, en las instalaciones de Olimpia, para conocer un poco el fútbol base del Sabadell.
Sí, ya digo, que en todo momento, en estos días, ha sido la persona con la que he tenido más afinidad, más cercanía, y yo también he querido estar cerca de él en esta situación de dificultad, porque creo que es lo que requiere. La dirección deportiva tiene que ir siempre cerca del entrenador, es mi manera de trabajar. La dirección deportiva es un soporte, está por encima del entrenador, pero tiene que darle soporte siempre, tiene que ser cercano, tiene que haber intercambio de información, aunque luego la dirección deportiva fiche jugadores y el entrenador alinee, ¿no? Los espacios son separados, pero la convivencia es común, y creo que las cosas funcionan de esa manera. Pero sí, él me ha dado ese paso con la gente de la cantera. Esta semana nos reuniremos, hablaremos del proyecto de cantera del club, de cómo están las cosas. Yo las conoceré mejor, tengo mi visión desde fuera. Creo que se han hecho o se están haciendo bien las cosas, ya no tanto por resultados, sino por dotar de una estructura a un club como el Sabadell, sabiendo que es muy difícil captar en Cataluña, que muchos equipos de fuera, porque yo lo he vivido, vienen a Cataluña a firmar jugadores que podría firmarlos el Sabadell, que hay equipos con mucho más dinero en Cataluña que pueden hacerse con jugadores que tú también quieres firmar. Bueno, se le ha dado un sentido metodológico, organizativo. El filial está en una muy buena posición, en una categoría competitiva, y tiene buenos jugadores. El juvenil A viene de hacer un muy buen partido contra el Barça, en una buena dinámica de resultados y haciendo bien las cosas. ¿Qué ocurre? Lo decía también por la mañana, ¿no? Tienes que darle una estabilidad al primer equipo para que todo eso revierta arriba y que esos futbolistas puedan tener contratos más largos, que tú puedas hacer ventas cuando no puedes quedártelos porque los chicos son de más proyección y tienen que salir, pero eso tenga un retorno presupuestario para el club, que todo esté sincronizado, ¿no? Ahora, pues bueno, parece que la cantera va hacia arriba cuando estaba más hacia abajo, el primer equipo va hacia abajo. Tenemos que intentar compensar esas dos patas por lo menos con el Sabadell estando en otra posición en Primera Federación.
Te iba a preguntar precisamente por el fútbol base, pero casi que me has hecho la radiografía entera, ¿no? De cómo ves la visión ahora mismo del fútbol base, pero al final también el hecho de venir de La Coruña con un campeón de España juvenil, con un equipo que ha jugado la Youth League, claro, entiendo que también le da esa cuota, ¿no? De protagonismo al fútbol base, y más cuando ahora hacías este análisis, es que aquí en Sabadell este nivel de fútbol base prácticamente no, sí, no se ha visto nunca.
Es muy importante para el club. Yo sí que es verdad que creo que los procesos tienen que ser naturales. Es decir, que tú no tienes que forzar situaciones que sean incómodas para los futbolistas. Tú tienes que intentar dar la oportunidad cuando crees que es el momento adecuado. A nivel de dirección deportiva y a nivel de entrenadores. Hay veces que uno se equivoca y piensa después, yo si hubiese puesto a este chico creo que me hubiese dado, ¿no? O al contrario, creo que me he precipitado. Uh-huh. Tienes que hacer un ejercicio de responsabilidad. En situaciones como esta, los chicos tienen que demostrar que son capaces de convivir con la presión, con la dificultad. Los que sean capaces van a participar seguro y el míster confiará en ellos. Los que sean incapaces de convivir con esa situación, pues probablemente a corto plazo no van a tener entrada, porque nosotros no podemos ocultarlo, necesitamos resultados y sacar la situación adelante por el bien del primer equipo del Sabadell y de la estructura de cantera del Sabadell.
Voy con algunos de estos jóvenes que realmente han conseguido llegar al primer equipo y que están siendo de lo más destacado en este inicio de temporada. Tampoco es por poner deberes, ni mucho menos, ¿eh?
No.
Pero al final, aquí uno de los temas de conversación desde principios de temporada es la posible continuidad de chicos de la casa, como son David Astals. Ahora está despuntando también Sander Ballero. ¿Esto lo tiene detectado Carlos Rosende en su agenda? ¿Es uno de los apartados que quiere atacar en un corto plazo?
Sin duda. Ojalá estos dos nombres en concreto que tú dices puedan seguir muchos años en el Sabadell, porque son muy buenos futbolistas con mucha proyección, gente que está ofreciendo ese rendimiento que yo demando en una situación de máxima inestabilidad como es la de ahora. A Stals lo conozco bien, a Sander lo conocía menos, y creo que es un chico que tiene una madurez en el campo, fuera del campo, delante de un micrófono, en todos los sitios, ¿no? Son jugadores que tienen las cualidades para disputar fútbol profesional y obviamente es una línea de trabajo que nosotros tenemos que llevar adelante, entendiendo la situación en la que nosotros estamos ahora y la situación propia del club, de su realidad económica del club, de muchos factores que no solo van asociados a la voluntad de retener talento. Es decir, si tú me dices, ¿quieres que Sander y que Astal sigan 4 años más en el Sabadell? Ahora mismo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo de posible es esa situación? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Sentarnos, hablar qué quiere uno, qué quiere el otro, a comentar las posibilidades del club, futuras del club, y ver si hay un encaje posible, voluntad toda la del mundo, ¿no? Porque son chicos que están dando la talla.
En estos escenarios que comentas también de futuro económico del club, imagino que a Carlos Rosende cuando lo contratan o cuando le ofrecen la posibilidad de trabajar en el Sabadell como director deportivo, le indican hacia dónde irán los tiros, ¿no? En esta ventana más próxima que tenemos ahora, como es la de invierno. El escenario con el que trabaja el club, sé que hoy has comentado que, bueno, que al final hay que mirar todavía los perfiles, ¿no? Que hay en la plantilla, hay que mirar jugadores, son semanas de evaluación, pero la idea, la promesa del club es que el equipo se podrá reforzar en este mercado de invierno.
Sin duda, sí, esa es la garantía que me traslada a mí el club cuando hablamos. Yo creo que hay cosas que se pueden cambiar desde el día a día y hay cosas que habrá que buscar en el mercado de fichajes de enero. Siempre es complicado encontrar esos perfiles en enero, es más sencillo encontrarlos en un mercado más abierto, pero sí, la respuesta es sí, rotunda. Iremos al mercado y haremos cosas. No te puedo decir cuántas ni cómo ahora mismo, ¿no? Porque queda un tiempo por delante todavía, pero sí estaremos activos buscando reforzar al equipo, tratando de paliar las carencias que detectemos. Entre las que yo he visto, el cuerpo técnico que llega ha visto, yo he visto al llegar también aquí y ellos pues tengan esa información, la compartiremos y decidiré yo como responsable de la edición deportiva.
Y en este sentido, la sensación desde que se veía desde fuera también es que la plantilla está algo descompensada.
Bueno, yo creo que el equipo ha tenido dos bajas que hacen mucho daño, bajas de larga duración para toda la temporada, como las de Pablo y la de Javi Gómez. Creo que hay problemas recurrentes físicos que también dificultan que los futbolistas estén en su mejor versión. El caso de Baselga, que ahora está de baja, el caso de Amelivia, que se ha perdido partidos y volvió contra el Lugo un ratito porque tampoco estaba para más. La situación de Raúl Baena, que es un completo despropósito, una injusticia, desde mi perspectiva absolutamente incomprensible la sanción. Creo que Raúl en ese momento, si me permites el inciso,
sí.
Creo que Raúl podría haber canalizado esa ira de otra manera, pero eso no exime que Raúl no ha traspasado tantas líneas como para perderse 6 partidos. Todo parte de una injusticia, además, de una botella que salta casi al campo que él no lanza, ¿no? Entonces, entendiendo ese escenario, a mí me causa mucha sorpresa que perdamos a un jugador 6 partidos por esa situación. He vivido cosas mucho más extravagantes y surrealistas que se han saldado con sanciones menores, pero es verdad que al club le han dejado poco espacio por cómo está redactado el acta para abordar esa situación. Yo lo he hablado directamente con Raúl, ¿no? Entonces, al final, por H o por B, pierdes jugadores y eso, claro, dificulta encontrar una manera, ¿no? Una manera, que es lo que demanda todo el mundo, una manera, una forma. Eso es lo que tenemos que encontrar ahora y que esa forma nos lleva a ganar partidos.
Aún así, a día 20 de noviembre, Carlos Rosende tiene un escenario, ¿no?, montado en la cabeza, a la espera de estos 4 partidos, sobre todo, pero de hacia dónde habría que atacar, ¿no?, este mercado. O tampoco, evidentemente, sin decir nombres, ¿no?, a estas alturas, pero ¿qué jugadores podrían abandonar el club o tendrían más posibilidades a los cuales se les podría ofrecer una salida y qué posiciones se deberían reforzar, ¿no?
Sí, yo lo tengo en mi cabeza, pero sería muy aventurado comentarlo ahora viniendo un cuerpo técnico nuevo, porque creo que ahora mismo, si algo sucede, es que todos los jugadores parten de cero. Hay gente que no estaba participando, es fácil saber quién, porque solo tienes que mirar los minutos, que probablemente pues ya estuviesen con esa sensación de yo haga lo que haga, no voy a entrar, ¿no?, que es muy de futbolista. Ahora llega Óscar y igual la alineación del próximo partido no se parece, o sí. Pero me refiero que todo el mundo tiene que percibir esto como un punto de ruptura. Entra gente nueva, yo parto de cero y los cambios siempre facilitan eso, ¿no? Un nivel de activación más alto de la gente que no participa. Quizá yo tenga algún jugador ahora mismo en la cabeza que de repente en 3 semanas veamos que juega los 3 partidos de inicio y se convierta en imprescindible. Yo tengo que ser permeable a eso, ¿no? Ese es mi trabajo. Sí que la exigencia es que todo el mundo esté activado. Si alguien no va a estar activado y no es responsable con la situación que estamos viviendo, pues es que es natural. Yo creo que a veces las cosas suenan muy exageradas, pero no lo son. Es decir, lo decía antes, ¿no? Todos nos estamos jugando mucho. ¿Sería responsable tener a gente que no vive el día a día con esa exigencia? Sería irresponsable por mi parte. No creo que sea algo muy fuerte. Creo que es algo común al fútbol. Otra cosa es que muchas veces pues no lo verbalizas o no lo comentas, pero yo creo que hay que darle naturalidad a todas estas cosas. A mí no me gustan los artificios ni hacer cosas raras ni nada. Yo soy una persona, intento ser lo más cabal posible, lo más racional posible en el día a día, en los procesos, y a partir de ahí pues los que quieran estarán, los que ya no quieran porque su actitud o su día a día o su implicación es baja porque no se ven ellos mismos, buscaremos soluciones.
Pues aquí queda casi como el decálogo, ¿no?, de Carlos Rosende. Para ir terminando, Carlos, te quería trasladar algunas de las preguntas que nos están llegando al chat aquí del Twitch, del Tribuna, que la verdad es que hoy prácticamente no me ha dado tiempo a mirar, y tenemos ahí a Adrián Arroyo, que ahora estará en la tertulia también, que me estaba echando un cable. Preguntaba por aquí antes Romacla74, que qué relación tienes con Axel Torres y si ha influido en un alto porcentaje en tu llegada aquí a Sabadell.
Pues mira, yo conozco a Axel desde hace 12 años, siempre ha sido una persona muy cercana a mí, una persona que siempre me, me ha trasladado mucho lo que es el Sabadell y cómo él lo vive, que también entiendo que no es una situación muy normal, porque es una persona muy enamorada del club, dispuesta a darlo todo por el club sin recibir nada a cambio, arriesgarlo todo, y eso siempre me ha aproximado mucho al club, ¿no? Axel, en todo este proceso, obviamente yo no sé lo que ha hecho Axel hablando con Pau, hablando con Bruno, pero sí sé lo que ha hecho conmigo y se ha mantenido muy, muy al margen, ¿no? Yo desde el primer momento hablé con Bruno, después hablé con Pau, las conversaciones se han llevado de esta manera y poco más puedo decir en ese sentido. Es una persona a la que yo admiro profesionalmente, Axel, y valoro mucho personalmente.
Sí que es verdad que ha sido la persona quizás que más te ha introducido, ¿no?, al club, ¿no?, en estos primeros días, porque al final
sí.
Te hemos podido ver el otro día llegando también al estadio con él.
Sí, es una persona de la cual yo valoro mucho su opinión. Entonces creo que él ve las cosas de una manera muy ordenada, muy estable, sabe identificar los problemas, ve bien el fútbol. Creo que tenemos que apoyarnos entre todos, que no tiene que haber distancias en ese sentido, ¿no? Luego cada uno tiene su área de responsabilidad y hay que tomar decisiones, pero yo tengo que recibir esa información de la gente que creo que me puede dar. Por eso yo mismo le dije a Axel en el partido, quiero que te sientes conmigo donde yo voy a estar sentado, y luego lo valoramos, lo que haya que comentar lo comentamos. Partió de mí, o sea, yo creo que hay gente que me puede ayudar y hacerme el trabajo más sencillo en cuanto a darme información.
Doncs la figura de l'Àxel Torres, que insistim, està vinculada també a professionalment parlant, laboralment parlant, al Carlos Rosende, des de hace unos años, Carlos, con vuestros proyectos que tenéis en su día en Radio Marca. Son etapas ya, con esto casi lo termino, que ahora se ven lejanas, ¿no? Imagino, con todo lo que has sucedido en estos años.
Sí, ya es echar mucho la vista atrás, ¿no? Te ves muy joven en aquel momento y ahora ves que han pasado muchas cosas en tu vida, pero sí guardas recuerdos bonitos de aquel momento, de hacer las cosas con mucha ilusión, de afrontar esa incertidumbre también, ¿no? De querer sacar un proyecto adelante. Bueno, después los caminos fueron por otro lado. Yo siempre pues he tenido en la cabeza dedicarme al fútbol de diferentes ámbitos y he llegado hasta aquí a partir de muchos caminos distintos, ¿no? Y bueno, muy, muy contento de esa época y de tener a gente cercana de la valía de Axel.
Pues ese proyecto de marcador internacional también en su día con Carlos Rosende. Carlos, que ha sido un placer tenerte aquí en el Tribuna Preferent. 7:36 de la tarde, te hemos robado media horita aproximadamente. Pero ha sido un placer escucharte esta mañana, este mediodía, un soplo de aire fresco, ya lo digo a nivel personal. Y también un placer escucharte también aquí en el programa.
Igualmente, muchas gracias.
Que tengas mucha suerte, que será también el éxito de todos los arlequinos.
Gracias.
Las paraules de Carlos Rosende aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem, encetem aquesta tertúlia aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, i també tenim avui una nova entrega del CES Personal. Fins ara.
L'hivern ens porta el fred, la foscor.
Ai, ai, ai. I el quinto de Ràdio Sabadell!
Ja ha sortit pel quinto per la plena i per tothom remena.
Ja és aquí la tercera edició del quinto de Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Vine a recollir el teu cartró a la ràdio i a partir del 4 de desembre cada dia cantarem números al Cafè de la Ràdio, al matí i a l'Hotel Suís.
Estigues atent a les nostres xarxes socials @RadioSabadell i troba tota la informació al nostre web radiosabadell.fm.
El quinto de Ràdio Sabadell, la tradició del Nadal a Sabadell.
Quinto!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport. Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Tornem aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, 7:39. Mira, estic pensant que farem una cosa. El saludo abans al Mutio i a l'Adriana Arroyo. Què tal, com esteu tots dos?
Bona tarda.
Bona nit.
Mira, abans de res, ens traurem ja de sobre el tema de la pizza.
Però tenies que el Joan ja triés el guanyador de la pizza sense presentar-lo directament.
Ja, gairebé. I així ja anirem, farem net fins al final, perquè aquí el catxondo de Roger Benet volia que fos avui Carlos Rosende, que triés els números, però li hem dit, home, potser el primer dia se l'endú. Però potser el primer dia era una mica agosarat demanar-li al Carlos que ens donés els números. Ja sabeu que un dia més tenim aquí les capsetes, les caixes de la pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Al carrer Sant Antoni, Maria Claret, número 15, o al 683-11-88-19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. Ja sabeu que cada setmana sortegem aquí un sopar, un dinar, que vulgueu, per dues persones, valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. I ja aviso al Raül Chao que si de normal ho té complicat, que es prepari avui, perquè la setmana passada vam fer rècord d'usuaris comentant al xat. Hi havia ni més ni menys que 61. Per tant, un número, Joan, et demanaré de l'1 al 61.
Doncs al 61.
Al 61. Doncs el V-Baixa Navarro 265, que és qui s'emporta aquesta pizza. No és el Chao. Et demano un altre número, que sortejarem també premis del marxandatge del Sabadell, va.
Mira, el 58.
El 58. Doncs el 58, el Marc 51 OB, que diria que ja l'ha guanyat aquesta temporada, doncs mira, repeteix guanyant el marxandatge del Sabadell. I aquí són afortunats i, en canvi, Raül Chao, una setmana més, que es queda sense aquesta pizza. Comprovat, eh?
Comprovat.
No hi ha trampa. Diu el Raül que no era el dia. No, avui la veritat és que no estàvem tots en el mood aquell de la pizza. A veure, no, ja em perdonareu, he estat zero, com comprendreu, zero atent als comentaris de la gent, amb Carlos Rosende aquí a l'estudi. Però bé, sí que és veritat, Adri, que tu anaves seguint una miqueta el termòmetre, anem a dir-ho així, al xat. La primera sensació de Rosende entre els aficionats del Sabadell, i no sé si ja fins i tot aquí podem afegir la vostra opinió personal, és que ha estat una, com li deia ara, una bocanada d'aire fresc.
Totalment, o sigui, al final no hi ha hagut preguntes com a tal, tu l'encàrrec que havies deixat és, si hi ha alguna pregunta que sigui sucosa, em la feu arribar, i crec que hi havia com a tal pregunta tal qual una, però elogis un munt, sobretot aquest tipus de discurs directe, clar, idees que, insisteixo, que suposen un aire fresc, és que al final, avui venia pensant, i no sóc sospitós, tothom sap que de la història recent del Sabadell, segurament per mi un dels millors entrenadors que ha tingut el Sabadell recentment, per mi, insisteixo, opinió, és Antonio Hidalgo. Per tant, no sóc sospitós en aquest sentit, però si recordeu el canvi de xip que va suposar una cara nova amb un bagatge al darrere, amb un nou discurs, com era Pedro Munitis, que va connectar de seguida, sobretot dins del vestidor, no vull comparar perquè no és ni tan sols la mateixa figura, el mateix càrrec, però sí algú de fora que sacseja una mica l'arbre de dalt a baix en una situació molt delicada i que et provoca aquesta sensació de moment d'una rebuda espectacular veient només els comentaris que hi havia, sí, ja no només ara, sinó...
Ara els estic repassant, eh?
Al migdia igual.
Que parlaven de música celestial, deia el Vicenç...
No, deien, a poc que estigui igual de bé que com parla, tirem cap amunt segur, deia la gent.
Que havia escoltat fins i tot l'entrevista que li va fer l'altre dia el Sergi Garcés a Sander Ballero, per tant... La sensació que teníem in situ avui a la sala de premsa Miguel Quereda, tu, Adri, l'has pogut explicar també a través de l'Hotel Suís, és de dir, ostres, és un tio amb les idees clares, amb un discurs molt, molt clar, fins i tot amb un punt d'estricte que a mi particularment m'ha agradat, i ara li recordava, diferent, no?, del que potser teníem ara.
Estricte, però amb naturalitat a la vegada, a l'hora d'explicar-ho. També és veritat que quan tu procedeixes d'una casa gran com és el Deportivo de la Corunya, sembla que ja només la porta d'entrada ja és com, ostres, aquest tio ve d'una casa gran, i se't sumen molts factors a la vegada, no? D'una banda, per exemple, que té un passat com a periodista, tot i que la seva formació és en ADE i en dret, no és en periodisme, però sí que és veritat que ha exercit com a tal i té molt bon discurs, I molt bon rerefons, o sigui, al final ja no és una qüestió que parli bé o no, sinó que notes perfectament que té dominada la situació amb molts fronts oberts a la vegada. Estàvem parlant, per exemple, aquí a la cuina abans amb el Sergi Parc i deia, ostres, és que t'he controlat des del partit del juvenil de fa dues setmanes contra el Barça fins a l'entrevista amb Sander Ballero, o sigui, una sèrie de detalls que sembla que porti aquí, no sé, quatre mesos en comptes de quatre dies.
Transparent, rigor i contundència, diu per aquí l'Òscar i lideratge. Roger Benet, he detectat el que has colat? Ho he detectat? Espero que algú més, sisplau, ho hagi vist.
Avui m'he perdut, eh?
Colaré alguna cosa al Tribuna Preferent. Aquests recursos que avui els ha gravat servidor, aquest recurs d'aquí on apareixia el Roger, el tio s'ha fotut un cairon a sota dient Roger guapo. Si és que de veritat no se'l pot deixar aquí lliure, el tio. Joan,
nosaltres estem parlant de rigor, de seriositat, tal,
aquí tenim tot el contrari.
I aquí tot el contrari. Pràctiques d'institut de Roger Benet al control de...
Vinga, va, Joan, tu què t'ha semblat l'espitx avui de Rosende, també aquesta entrevista aquí al Tribuna?
Doncs una miqueta com vosaltres, no? La primera impressió, la veritat, és que l'espitx és molt, molt obert, molt correcte, una persona molt treballadora, que arriba amb moltes ganes i, bueno, que s'enfronta a una situació que no és gens fàcil. Estem cues i, bueno, jo crec que per ell és un paper també difícil i, bueno, se'l veu amb moltes ganes i amb molta força. Per tant, jo crec que com a inici és molt positiu. O sigui que jo, de moment, crec com vosaltres que d'inici molt correcte. Llàstima que no sigui el davanter i facis gols el diumenge, no? Però així com a inici, la veritat és que la primera impressió és molt bona.
Envies també com a club un missatge, no? Perquè al final el que dius és, ostres, si el Sabadell va cué despenjat i aconsegueix portar en aquesta situació tan delicada a qui era el secretari tècnic i qui era l'entrenador la temporada passada del Deportivo de la Corunya, és que aquests deuen anar de debò. O sigui, pensant en un futur mercat d'hivern, per exemple, és una primera carta de presentació, o fins i tot pels que hi són ara, de dir, ostres, on poso les piles, o aquests van de veritat, aquests faran la sacsejada... O sigui... A l'espera del que pugui passar d'aquí un mes, la primera carta d'entrada és d'aquí passaran coses.
Sí, no, la sensació, no sé si la compartiu, és que a mi em costa potser de recordar en el temps alguna vegada que el director esportiu, parlo en aquest cas d'aquesta parcel·la, que ve a mitja temporada per substituir l'anterior, que ha passat poques vegades aquí a Sabadell, si és que ha passat alguna vegada, perquè això de la figura del director esportiu és força moderna, anem a dir-ho així, però que
jo recordi cap, eh?
Per això ara estic fent un exercici de memòria
que
i no...
Que estigués al club, sí. Amb Miguel de Ita, sí. Amb el mateix Jaume Milà, malauradament amb la mort de Gerard Escoda, però no recordo...
Però altres casos, fins i tot altres clubs, de dir, el que ve de darrere és d'un... Anem a dir-ho així, amb una trajectòria, amb un caché o amb un renom força més alt, amb tots els respectes i amb tota l'estima, però que aquí hi havia, que al final era una figura que era molt vinculada al futbol base. És una situació un pèl, doncs això, estranya, no?, en aquest sentit, o poc freqüent.
És que no es tracta de comparar, es tracta de dos projectes que són molt diferents. Tu te l'has jugat en reiterades ocasions recentment amb decisions importants per la casa i per la base, a parts iguals, a gent que estava ja a la casa o que havia estat recentment, i gent que era inexperta en aquesta categoria i, en canvi, el seu principal aval era el que havien fet a l'obrador arlequinat, i ara és un gir de timó. Per això dic que al final no es tracta tant de comparar, és evident que no estan sortint les coses com un volia i que, per tant, has de moure una miqueta això a veure com acaba, i clar, evidentment, és que el perfil és radicalment oposat, perquè uns havien fet molt bona feina, i per això dic que no parlo només de Jaume Milà, sinó fins i tot a nivell de cos tècnic, també és un missatge de dir, aquí canviem radicalment de direcció, perquè estàvem apostant per un perfil jove, per un perfil que havia funcionat a la casa o que el teníem molt controlat d'Olímpia, i de cop i volta portes algú que té més de 300 partits d'experiència entre segona A, segona B, primera federació, que ha pujat amb el Castellón, que ha posat dins d'un playoff al Depor, que ha estat a places grans, Betis B, Salamanca, per no dir ja Castellón i el mateix Deportivo, o Badajoz, o sigui que té una experiència contrastadíssima. Per tant, és com posar les primeres pedres d'un projecte que no té res a veure amb l'anterior, perquè aquell pel que havies apostat abans, és evident que no t'ha sortit com volies.
Alguns comentaris que ens arriben per aquí. Diu el Murci que a Rosende que li ha agradat el discurs, clar i directe, però que ell no guanya partits. Ganes de veure Òscar Cano i veure també si és capaç de canviar coses de veritat. El Molner preguntava per aquí, Àngel Martínez on l'han posat? Ho hem dit avui ja al Twitch del migdia, ho repetim ara, evidentment, que el cos tècnic, tret de Gerard Bofill, continua a la plantilla. Excepte, insistim, Bofill, i evidentment Òscar Cano i Elias Martí, que arriben com a primer i segon, la resta de l'staff es manté en aquest sentit. Ho ha confirmat el mateix Rosende avui a la seva presentació. El Carn diu, el que està clar és que aquesta gent veu que la situació és reversible i que volen fer alguna cosa gran aquí. Preguntava el Raül també, si la presentació de Cano és demà o dimecres al migdia, si no vaig errat, és la idea.
Sí, juraria que sí.
Setmana alterada una altra vegada, perquè això faria molt probablement que divendres no hi hagués roda de premsa prèvia.
Sí, però hi ha viatge, igualment.
Hi ha viatge, sí, divendres surten cap a Terol, però bé. L'Héctor deia, a mi el discurs del Presi m'ha deprimit, diu el d'aquest migdia, Rosende se'l veu seriós i amb personalitat. I pregunten per aquí de venda anticipada d'entrades per Terol. Jo la veritat no tinc massa controlat aquest tema, si hi ha fins i tot autobús, no, ara mateix no tinc massa informació al respecte. En qualsevol cas, tu parlaves abans, Joan, de que si podria ser avui el davanter que ens fes els gols el dissabte, millor. En aquest sentit, se li gira feina a Rosende. Li preguntàvem ara, evidentment tindrà ara unes 5 setmanes per veure com està la plantilla, però parlant en plata se li ha de fotre mà.
La veritat és que sí, la veritat és que té bastanta feina, perquè jo crec que la plantilla no estava ben confeccionada. Bueno, entenc que el canvi ve molt per aquí, a la direcció esportiva s'ha vist que s'havia de fer un canvi i és el que es fa ara. I jo crec que sí, que té bastanta feina entre jugadors lesionats de llarga duració, jugadors que crec que el rendiment no està sent l'esperat, i crec que amb la planificació de la plantilla en certes posicions crec que haurem de millorar molt, i amb ell doncs, bueno, tinc la confiança que hi hagi aquest canvi perquè la cosa doncs remunti molt. Una altra cosa que volia afegir, que comentava l'Adri, és que a més se li ha fet contracte d'un any i mig, si no estic equivocat, igual que l'entrenador. Per tant, també entenc que és com una mostra de confiança cap a ell i cap als nous entrenadors i segon entrenador, que és un projecte doncs, com més a llarg plaç, no? I a més en aquesta situació que estem, que és molt complicada. Per tant, doncs, a veure quins moviments arriben ara en breu, en poques setmanes, i jo espero que siguin bons com per millorar la classificació.
Clar, potser estaria lleig que avui a la pregunta de si la plantilla estava descompensada, ell hagués dit que sí. Bueno, seria estrany, atípic. Però
jo he vist que deia que tenia algunes coses detectades, llavors no és molt difícil tampoc.
Ho ha dit d'una forma polida, no?
Anem a dir. Sí, exacte, que també és normal, llavors, però bueno, jo crec que farà bastants moviments perquè s'han de fer, hi ha posicions que no existeixen directament i d'altres que estan sobredimensionades, és que no té ni cap ni peus moltes coses que té aquesta plantilla, però bueno.
Per mi s'han unit dues coses, la primera, aquest punt de descompensació evident, i la segona, el punt d'infortuni, que per exemple tens a tres jugadors que et poden actuar de carrilers esquerrans i els tres estan aptes per jugar ara mateix, i en canvi l'únic carriler dret nat de la plantilla, se'l lesiona de gravetat per tota la temporada. Que sí, que pot jugar Stals aquí, però el problema d'Stals és que la polivalència està molt bé, però d'Stals n'hi ha un, i si el fa jugar de carriler dret no pot jugar ni en el mig del camp ni en posició més avançada, i per tant si Monroy se't refreda o malauradament el que ha succeït se't lesiona de gravetat, doncs et quedes amb Stals i ja. I llavors aquí és veritat que, home, no comptes amb dues lesions de gravetat com les que has tingut, no comptes, tot i que donaria també per molt el debat de com ha estat el tema de la preparació física durant tot aquest inici de campionat, sense pràcticament cap lesió a la pretemporada, i en canvi de cop i volta, un cop ha començat la Lliga, totes de cop, i parlo de no traumatismes, sinó musculars, fibrilars... Però al final se t'ajunta una mica de tot, no? Jo, per exemple, trobo a faltar, si has de jugar amb tres centrals, alguns centrals més fets, amb més ofici, amb més experiències... Clar, és que tu compares, Pau Resta el tenies l'any passat, però estava acompanyat a banda i banda per Morgado a l'esquerra i Guillem Molina a la dreta. I aquesta temporada tens un perfil molt polivalent amb gent com Toni Herrero, que per mi és més lateral que no pas central, o el mateix Ricard Pujol, que no és un central nat, Sander t'està jugant però no és central tampoc... I llavors el pivot defensiu. El pivot defensiu has tingut, en certa manera... mala sort perquè Raúl Baena no ha pogut jugar, tenir un sol minut, que és anòmal 100% entre la lesió i la sanció. O sigui, per molt que sigui un jugador veterà i que comptis que se't lesionarà en un moment o altre, no comptes que no jugarà cap partit dels primers 18 de la Lliga, però no hi ha cap pivot defensiu nat a la plantilla a part de Baena, perquè ni Beit ja té la sang per ser-ho, ni Callejón tampoc és un jugador de tall destructiu, Moyano és més un buit d'arribar de segona línia que no pas... Ja no entro en Marc Domènech, ja no entro en Alex Gualda... És que no hi ha un jugador destructiu home escombra aquí al darrere. Llavors, jo crec que té feina Rosendo, sí, té feina per inventar-se les peces que queden lliures i sobretot per fitxar, suposo, lateral dret, centrals i migcampistes com a mínim.
Sí, tres moviments?
No, per mi més.
Mínim.
Per mi més. Sí, sí. Jo dic que aquestes són les prioritats.
Han d'arribar extrems. És que sense extrems no hi ha perill. I si no fas perill, no marques gols. És a dir, posar davant els centres, com he vist a la banda... No té cap explicació, això. Llavors, hi ha posicions que, com diu l'Adri, cal que arribin jugadors absolutament necessaris. I cal fitxar alguns... Som l'equip més golejat, però descarat. Han d'arribar alguns centrals, jo crec, veterans i amb certa experiència en la categoria.
Mira, el Martí deia per aquí que falten dos centrals consagrats. El gat arlequinat, que necessitem un nou diferent als que tenim. Veig a venir que ja tots els tribunes d'aquí a final d'any, aquest tema...
Què fitxaries tu, no?
El tractarem. Sí, sí. Que si fóssiu Rosende, doncs què faríeu? El que està clar és que jo estic en la línia del que deies tu, Adri, que els problemes en aquestes 13 primeres jornades els hem detectat tots. Absolutament. I alguns per lesions, altres per aquesta descompensació, però que hi ha tres posicions clau ara mateix, com són el carril dret, l'eix de la defensa i el pivot, que són urgents. Li afegim també doncs, el que deia el Joan, que d'extrems no va sobrat la plantilla. Sí que és cert que en funció de com ha jugat cada setmana, que això és un altre meló també que podríem obrir, però que cada setmana gairebé has jugat d'una manera diferent, doncs pots fer servir uns jugadors o uns altres. Però...
No, i que si jugues amb carrils llargs i optes per Carrión, que està jugant molt poc, és un perfil molt, molt ofensiu. De fet, jo crec que la majoria de centrades que posem a dins de l'àrea és quan està Carrión en banda esquerra per projecció ofensiva, i per tant depèn molt de com vulgui jugar. Però sí, és veritat que se li gira molta, molta feina.
Deia per aquí el Piti Pro que està clar que el que més necessita l'equip són centrals. Diu que Pau Resta no jugaria ni amb el filial. És crític en aquest sentit. I el Jordi que comentava per aquí que esperem tenir marge econòmic al mercat d'hivern. De seguida en parlem d'això, també, perquè hem preparat un tall de veu i de vídeo, evidentment, de la compareixença d'aquest migdia de Pau Morilla Giner, parlant precisament d'això. I el Vicenç parla per aquí si preveiem una escombrada de cedits. Entenc que puguin marxar els cedits, en aquest cas,
sí,
no? Naranjo, Baselga...
Que ho aclareixi, perquè pot ser tant escombrar cap enfora dels que estan... com de recollir amb l'escombra i que tornin a casa alguns... Jo entenc que és la primera.
Suposo,
sí. I si és així, Jo m'atreviria a dir que els mateixos cedits que tenim en aquesta primera meitat de la Lliga no acabaran el curs. No sé quants marxaran, però jo m'atreviria a dir que, home... O sigui,
la teva predicció, eh? Ja.
Home, ara, la meva i la de qualsevol. Si Biel sí, Ferrés sí. No ha tingut ni un minut, o sigui, és, o arriba Òscar Cano, el veu jugar i li veu una experiència que els altres dos staffs no li han vist i no han tingut el punt de convenciment i de creure-hi en el nano per fer-lo jugar, o el més normal és que algú que ha tingut 0 minuts no segueixi. Però fins i tot pel mateix jugador i pel mateix club d'origen, eh?
Sí, sí, jo crec que el mateix. Jo crec que pel propi jugador el que voldrà és deixar l'equip i tenir més minuts, ni que sigui potser en una categoria més baixa. Però jo crec que, sí, sí, Ferrés Naranjo, jo crec que no acabarà la temporada, primer perquè el perfil de Naranjo ja també ja el tenim més a cobert, i vaja, jo crec que en aquest sentit hi haurà canvis. I és possible també, suposo, que arribarà algun altre cedit d'algun altre lloc. És a dir que, bueno, per aquí suposo que també anirem la cosa, perquè també al final és una miqueta, entenc, algunes sessions és més econòmic que no, doncs, a vegades portar jugadors lliures.
Deia el Vicenç fora. Entenc que escombrar... Espera, anem a aclarir les coses. Escombrar cap a fora, entenc, eh?
Sí, sí.
De jugadors cedits d'aquí. És que, clar, fora realment... O sigui, que tinguem cedits a fora, hi ha Carles Segura, que estava a l'Hospitalet, el porter, i després estaven els dos de...
Espanyol, no?
Ja trigava a fer de la seva, Roger Benet. I després Vargas i Pinyol al Badalona Futur. Aquí l'únic que podria ser susceptible de tornar seria Marc Vargas per aquesta necessitat de tenir un carriler dret, però no estic massa al dia de com està anant la cosa.
Em sorprendria, també t'ho dic, sí. Eh? O sigui, em sorprendria que... Més que res perquè seria jugar-te la carta de la titularitat suposada, perquè no tens a Monroy, que és qui t'havia de ser titular indiscutible pràcticament, amb algú que és un perfil jove, i si precisament avui, per exemple, escoltàvem el mateix Carlos Rosende dient que potser el que peca aquesta plantilla, avui dinant fèiem el càlcul, tenim 5 sub-23 més 1 a la plantilla, sí. O sigui, em refereixo, que se m'entengui, eh? O sigui, jugadors que l'any passat eren sub-23 i ocupaven fitxa de joves, i que aquesta temporada ja no ho són. Clar, normalment, és que no hi ha pràcticament cap plantilla de Primera Federació...
Nascuts el 2000, dit d'una altra manera. Nascuts l'any 2000.
Però que no computen com a sub-23, sinó sí. Que computen com a sènior. I al final penses, ostres, és que és una quota molt gran, perquè tu ja tens el sub-23, més aquest gruix que en el fons tenen una experiència molt similar, parlo dels Vladis, dels Beitia i companyia, que estan aquí amb aquest mateix punt d'inexperiència. Si avui destacava precisament això Rosende, o se li veia, li intuïa aquest punt de dir, home, hem de fitxar una mica més d'experiència, de gent, crec que utilitzava el concepte de gent que ja hagi viscut algunes situacions prèviament, o sigui, que tingui ja una mica això en el seu background, doncs em sorprendria que Vargas fos aquesta opció, però vaja, sense més informació, eh? O sigui, tampoc és fer...
Sí, 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 parlàvem per aquí, per exemple, el Carn deia Nando, que és un extrem, sabem per què es va fitxar si no juguem amb extrem, veurem ara amb quin sistema jugarem, i en aquest sentit doncs, deia el Sergi que Cano al Depor jugava 4-2-3-1, amb Quiles davanter, a banda dreta, clar, també el Murci deia per aquí que no sé com podria jugar aquí amb 4 defenses si no tenim precisament a dia d'avui lateral dret.
No em capficaria massa en sistemes, coneixent una mica Òscar Cano, eh? Perquè no és molt de creure-hi en això, sinó en el tipus de relacions entre els jugadors, com s'associen, etc. I, de fet, avui teníem a l'Hotel Suís, just després de la presentació del Carlos Rosende, el Xavi Cidro, de Ser de Castelló, i ens deia que allà va fer fortuna, perquè va salvar primer la papereta de no baixar i després va ascendir jugant amb carrils llargs i tres centrals. Per tant, és un esquema que no té res a veure amb el que utilitzava el Deportivo. O sigui que jo crec que primer aterrarà i veurà el que hi ha, i després... Em sorprendria molt que vingués ja amb una idea preconcebuda de dir jo seré esclau d'aquest sistema i jugarem sempre així. Em seria molt, molt sorprenent.
Bé, en qualsevol cas, dèiem, teníem també aquest fragment del president de Pau Morilla Giner a la roda de premsa d'avui. Per cert, ahir no vam comentar en directe, faig un mini incís, eh? No vam comentar en directe perquè ja havíem acabat la transmissió del Sabadell en Joc. Ahir una altra vegada Pau Morilla Giner va sortir a donar explicacions a la 20ena d'aficionats del Sabadell que es van quedar... recordo que eren ja passades les 7
De fet, jo diria que ja marxava cap a casa. O sigui, que sí, era quan marxava,
quan marxava cap a casa ell,
perquè diria
sí, sí,
que ell no va tornar a entrar a la tribuna i va fer el gest, com ara fa 15 dies, de sortir a donar la cara, sinó que simplement es va trobar aquell enrenou, sense més història, però de...
Sí, una... però per segon partit consecutiu,
sí,
per donar-hi,
sí, sí, no,
va sortir...
Va aturar-se i va estar xerrant una estona amb ell, sí.
Sí, 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 vam tornar a viure aquesta imatge, eh? Bàsicament això, que no ho hem explicat, perquè, perquè ja va passar, havíem acabat de transmi, feia una hora llarga que havia acabat el partit, i amb aquesta desena llarga d'aficionats que es va quedar, es van quedar a les portes de l'estadi, sobretot també doncs a reclamar canvis, no? I a esperar aquesta decisió també de l'acomiadament de Gerard Bofill, però que es va quedar una altra vegada, o va sortir el president Pau Morilla Giné. Això és el que deia avui el president a la pregunta del Sergi Garcés sobre com està la situació amb l'arribada de nova inversió al club.
Com està el detall no el donarem, però sí que jo vull compartir una mica com estem. Jo continuo treballant, anava a dir incansablement, però al final cansa, per estabilitzar econòmicament el club i dotar d'aquestes eines que al final són imprescindibles per continuar. Això ho vaig començar a fer quan vaig arribar, fa 4 anys, i evidentment ho continuo fent. La situació del primer equip no ajuda, perquè és veritat que no tothom és tan valent o tan boig com potser vaig ser jo i el meu grup firmant l'ajuda al club just després, em sembla que era el 3 de maig del 19, si no recordo malament, havent perd fora contra l'Alcoyano. Necessitàvem guanyar dos partits per mantenir-nos i bueno, ja ho dic, jo segur que trobaré gent disposada a venir i a ser tan valenta i tan boja com ho vam ser, i no pararé fins fer-ho. Ara l'important és controlar el que podem controlar. I el que podem controlar és la feina que segueixo fent i seguim fent tots plegats, i esperar que la situació esportiva millori, perquè evidentment és molt complicat. És molt complicat convèncer la gent amb una visió quan el primer equip no està funcionant com està funcionant.
Barreja de sensacions, eh? Entre el convenciment personal de trobar aquests recursos, també un punt d'esgotament. De fet, deia per aquí el Martí que l'havia vist tocat el Presi, el Cartabé diu molt tocat el Presi, i amb aquest punt també de dificultat per tancar coses amb un equip que és cué amb 7 punts i a 6 de la permanència, Joan.
Jo la veritat és que també escoltant-lo aquest migdia l'he vist una mica abatut, i també bueno, és una imatge que també sap greu, perquè entenc que s'està fent tot el possible des de fa molt de temps, i bueno, encapçalar un club en aquestes circumstàncies, en aquestes categories, ha de ser molt complicat, de convèncer altra gent perquè entri i et faci costat. L'he vist una mica abatut i bueno, espero que si es pot moure al mercat d'hivern la cosa vagi millor i sigui més factible poder convèncer altra gent que pugui doncs, aportar inversió al club, que entenc que és molt necessària tant per afrontar fitxatges com les despeses diàries. Veurem, a veure.
Clar, aquí, Adri, també sempre diem allò de diferenciar entre invertir i comprar directament al club, perquè sembla que aquesta inversió, ni que sigui a curt termini, ja ho hem dit, i que estigui aquí Carlos Rosende parlant que es mourà l'equip en el mercat d'hivern, això vol dir que hi ha ara mateix cash, que hi ha diners, però la solució a mig termini segurament és la que preocupa, no, al president.
Fa temps que tinc la sensació que el que necessitaria el Sabadell és un impossible, que no passarà mai, que és que s'aturés tot, que no hi hagués activitat esportiva, i poder negociar sense que tot el que succeeix dins del terreny de joc influís, que insisteixo que és una quimera, que és impossible, que no pot passar, però dir, rematem la situació a nivell institucional, de com queda la inversió, de com queda l'accionariat, etc., i després d'aquest temps mort reprenem una altra vegada i comencem. I clar, el futbol té uns timings que no esperen, i la piloteta cada 7 dies, per bé o per mal, torna a rodar, i necessites guanyar de 3 en 3, i més quan et veus en un carreró sense sortida com aquest, que has de nedar perquè vas a contracorrent, i llavors se t'ajunta tot, no? Se t'ajunta que tens la urgència i que a sobre has de moure tot i necessites, com dius, calés per poder fer-ho. I crec que això respon al que deia el president en aquestes paraules que escoltàvem ara, de dir, home, potser no tothom és tan boig com quan nosaltres vam signar l'acord amb peu i mitja tercera divisió després de perdre el Collao. Recordem que després l'equip va guanyar a casa a l'Egea i sí, va anar fora el famós dia d'Olot, va tornar a guanyar, i gràcies a això va aconseguir salvar la categoria. I home, si explica tota la història sencera als inversors, potser els acaba d'encigalar en el millor sentit de la paraula, perquè un any després estaven a Marbella celebrant l'ascens, no? Tant de bo que torni a donar-se aquesta situació, no? Que algú entra ara, inverteix calés i això gira com un mitjó, igual que va passar ara fa 3 o 4 anys. Però és veritat que la situació és fotuda, perquè tu estàs fora i deus pensar, home, m'espero, no? O sigui, a veure com reaccionen aquests, i depèn de com reaccioni el tema, doncs acabo de decidir si realment inverteixo o no inverteixo. La guerra ja amb l'aire condicionat, ja bé, o...
Mira, aquí m'estava barallant amb l'aire, eh? No arriba a dalt, no?
M'estàs posant nerviós, amb el xiulet aquest de fons.
Saps què passa? Que començo a tenir força caloreta, eh? No sé vosaltres, i no sé per què, no fa la sensació que no acaba de tirar del tot, eh?
No sóc el millor termòmetre.
Fins que no surtin gotes d'aigua d'aquell aire condicionat, no seguim, no. Ja està.
És un tema de focus, eh? Per si la gent pregunta per què l'aire condicionat un 20 de novembre, el Joan pot dir que pot donar fe, del tema.
Sí, totalment.
És durillo, estava intentant a veure si això tirava, perquè...
T'he de dir que l'avançada s'està...
Pitjor.
S'està pitjor encara.
Sí. Aquí estem bastant bé.
Sí, diu el Roger que són focus LED, que no escalfen. Doncs el que tinc aquí darrere m'està deixant el clatell maco. Mira, és que em perdo. Amb aquestes històries ja em perdo. Estàvem parlant d'aquesta inversió, eh, que en teoria d'arribar al centre d'esport Sabadell.
Mira, hi ha un comentari que em fa molta gràcia. I que el faig meu, que diu, home, sí, la gent vinga a demanar la dimissió de la directiva, però qui espereu que vingui? Al final és que jo crec que perdem de vista que el futbol no és com fa 30 anys. Que tu deies que vingui una altra directiva i ja està, i no passa res. Que el futbol, ens agradi o no ens agradi, és un negoci. I el club, no aquest, sinó tots, excepte 3 o 4 a Espanya, és una empresa. I és molt fàcil d'entendre-ho. Si no t'agrada, compres el club i ja està. I arribes a un acord amb el propietari, igual que si tu, Vituri, tens una empresa càrnica o de camises i vols vendre-la. És que no... O sigui, que hi ha, evidentment, hi ha un sentimentalisme darrere i, evidentment, hi ha un factor fortuna en clau esportiva que en d'altres negocis no té aquesta variable, evidentment. Però que al final no és tan fàcil com dir... Plegueu ja, home, per començar, jo he posat uns calés aquí per tenir això que és meu ara. Per tant, que vingui algú i me'ls torni, si no... És una... Que insisteixo, que no, o sigui, tothom és lliure de criticar tant com vulgui, però siguem conscients del que hi ha. O sigui, siguem conscients que és una empresa igual que qualsevol altre club d'Espanya.
100%. Diu aquí, amb tu, Adri, deien per aquí pel xat, eh? I m'ha fet gràcia també que apareixia per aquí el guanyador de la pizza, que deia que s'ha assabentat a la dutxa, que s'estava dutxant escoltant el Tribuna, i que s'ha assabentat també gràcies al motiu.
Ciao. La setmana que ve, hora i mitja sota l'aigua, a veure si li toca.
Bé, en qualsevol cas, avui és un altre dia d'aquells que podríem estar... 3 hores, fent Tribuna, perquè ja no entro a valorar ja gairebé ni la destitució de Jaume Milà, que va arribar a dimecres, ni dimarts o dimecres de la setmana passada, sí.
Dimarts, diria,
dimecres
la confirmació de Carlos Rosende.
I el comiat de Jaume Milà. I fins i tot a la destitució de Bofill.
És que a mi, o sigui, sembla que hagi passat una setmana del partit contra el Lugo. I han passat 26 hores.
Vaig més enllà ja al futur, perquè el futur... està clar que hem tingut un primer terç de Lliga nefast, negre, històricament sense precedents, o gairebé sense precedents. Per tant, anem a mirar de passar pàgina, de pensar en el futur. I el futur passa per Òscar Cano, a la banqueta, del qual ja hem fet una petita pinzellada abans. Us agrada el nomenament d'Òscar Cano a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell, tenint en compte també el context en el qual es troba l'equip, classificatòriament parlant? Joan?
Bueno, jo entenc que si ve de la mà de Rosende, que tots de primera impressió em sembla molt bona, doncs entenc que a priori jo estic content. No el conec, val? Però el que sé que necessitava l'equip era un canvi absolutament radical amb algú de fora. Al final, Miqui Lladó estava amb Bofill, per tant, era com un únic ente, no? Jo crec que aquest canvi era molt necessari i espero jugui qui jugui, es fiqui les piles també, perquè al final el que acaba jugant són els jugadors, i ara jo crec que ja no tenen, ja no hi ha cap més excusa per demostrar si realment aquests 7 punts són el nivell que tenim o no, o realment són més bons que tenir 7 punts amb aquestes jornades que portem. Per tant, jo crec que el canvi és molt important, molt necessari, entenc que vindrà amb idees noves, entenc que serà tot nou, els jugadors es ficaran les piles des del minut 1, i jo crec que ara depèn molt d'ells també, el club ja no pot fer més, depèn molt d'ells de si realment bueno, volen o no volen, i ho intenten molt més que fins ara.
Jo d'entrada el tema Gerard Bofill és que a mi m'ha sabut molt greu per ell, sincerament, perquè és una aposta de la casa, igual que ho era la del Miqui abans, i sempre ho he dit des del principi, crec que la decisió de posar-lo de primer, havent estat segon, tenint un perfil diferent en metodologia i manera de treballar, però similar a ulls de l'opinió pública respecte al que havies tingut recentment, provoca que al final tu ja arrenques amb una sensació de més del mateix, encara que no ho sigui, però dones la sensació de dir un altre inexpert, un altre que ve d'Olímpia, un altre que ja estava en el cos tècnic i que passa de segon a primer. I això genera una sèrie de coses que tu guanyes a Majadahonda, i segurament tot això queda molt bé per la retòrica, però no tindria més història, segurament se'l creuria molt més de portes endins i de portes enfora, però no ho fas i comences a encadenar derrotes, i al final, per molt que treballis millor, per molt que hagi donat un canvi d'aires, etc., la sensació és que és més del mateix. Insisteixo, no sento, però li carregues una pressió extra per mi innecessària d'inici. Això és una decisió presa i que, evidentment, no ha funcionat com voldríem. Dit això, a mi, més que agradar-me o no agradar-me a Òscar Cano, a mi el que em fa és esperançar-me. Una mica amb la idea del que dèiem abans. Independentment de qui sigui Òscar Cano, a mi, que el Sabadell, sent l'últim classificat a 6 punts de la permanència i havent sumat només 7 punts gairebé al mes de desembre, sigui capaç de convèncer a qui era el secretari tècnic i a qui era l'entrenador del Deportivo de la Coruña. Potser és que sóc un romàntic i he vist el Depor jugar a Champions i és un rival de primera federació, sí, igual que tu, però amb una dimensió que no té res a veure absolutament amb el Sabadell, a mi m'esperança, perquè és un canvi radical i és un missatge per navegants de dir, ep, que no som morts, que no dic que ho estiguéssim, sinó de dir, ep, que la deriva sí, la canviarem. I aconsegueixo canviar-la, o ho intento, amb un perfil amb molta experiència, et pot sortir bé o no et pot sortir bé, perquè al final el futbol són resultats i si encadena una dinàmica igual Cano, segurament gairebé ni es menjarà els torrons per exagerar-ho, però és com un gir radical que crec que necessitàvem, aquest punt de sacsejada col·lectiva en tots els àmbits.
A mi, bé, en aquest sentit vaig en la línia del que dèiem abans amb el director esportiu. Vull dir, el fet de canviar algú de la casa per algú amb aquest currículum, amb aquesta experiència tan contrastada, amb un ascens també a les seves esquenes amb el Castellón, havent-lo tret prèviament del Pou com es troba ara mateix el Sabadell, doncs em fa també ser esperançat que hi haurà un altre canvi de rumb, uns altres aires frescos, com per exemple deien per aquí el xat ara fa uns instants, aires nous, deia el Carn. El Gat Arlequinat deia, m'agrada l'arribada de Cano perquè està curtit en batalles complicades com la nostra, també en aquest sentit. Esperem que pugui treure el màxim rendiment dels jugadors que disposa actualment fins que arribi al mercat d'hivern.
Avui amb el Sidro, amb el Xavi Sidro, li fèiem aquesta comparativa, no? Quan Òscar Cano arriba a Castàlia, que és l'any de la permanència nostra a Olot, el Castellón, és veritat que la jornada 17, no és la 13, però vaja, una mica més avançat al calendari, però poc més. El Castellón amb una dimensió social gran, històric, etc. Despenjat a la cua, era últim classificat, sí. Estava a 5 punts de la permanència, ara som a 6, jugava aquella setmana al camp d'un rival directe que també estava en descens, el Peralada, nosaltres anem a Terol aquesta setmana, no et diré com va acabar el partit, perquè no va acabar bé, però va perdre l'equip orellut, però després va ser capaç de donar-li la volta a la situació, de salvar una papereta molt complicada, i fins i tot de després, en la línia del que deia abans el Joan, d'any
de
mig...
De fet, no perdona, Adri, és l'entrenador del dia del gol d'Arturo, a la Nova Creu Alta.
Sí, clar.
Que enfonsa força el Castellón.
I després acaba salvant tot l'última hora contra el Barça, el Barça B es deia aleshores, i l'any següent comença guanyant aquí a Sabadell, 0-2, sí, amb tot mereixement.
Amb un partidàs que vam fer,
sí. Que aquell dia vam dir, uf, mala pinta el Sabadell, i al final vam acabar pujant tots dos.
Sí, sí. Diu el Trivi que està amb tu, Adri, que Òscar Cano com a mínim és un entrenador bregat a la categoria i que només per currículum es fa respectar i que a més té un calendari propici. Diu, per cert, pel que pugui passar, el Terrassa en descens. A dia d'avui, tal com està la classificació de la segona federació, pocs catalans quedarien, eh? A la,
heu vist el que va fer ahir l'entrenador? Trujillo. No.
Una bona rajada.
Sí, sí. No, no, para.
Ah, sí, que va fer entrenar els jugadors després de...
Sí, juguen a la Nucía. Afortunadament per ells, al migdia, tornen en autocar, arriben a les 9 o a les 10 de la nit, i quan es baixen de l'autocar diuen, sent els llums, que entrenar. I després de jugar i de fer un viatge a la Can... Bé, la Nucía a Terrassa, els fot a entrenar i a la nit.
El tema del calendari propici és cert, és cert. Les coses com són, que Gerard Bofill no ha estat massa de sort en el tram de partits que li ha tocat entrenar. De seguida parlarem també d'aquest calendari que li ve ara al Sabadell, aquests 4 partits abans d'acabar el 2023, perquè són ja rivals, sobretot els 3 següents, més de la seva actual lliga. Abans de res, abans d'això, que em quedava per aquí una pregunta del Chao, que em sembla també molt adequada, molt adient, que potser es pot fer ara més d'un i més de dos arlequinats. Creieu que Cano continuarà apostant per Sander com a titular en el seu primer partit? I aquí vaig una mica més enllà. Els David Estals, bé, David Estals gairebé... Evidentment per la lesió de Monroy, però gairebé seria un sacrilegi, no? En aquest Sabadell no posar David Estals. Però aquest paper, aquesta importància que han tingut els joves, escenificada ara mateix amb la figura de Sander Ballero, que ha estat dels millors del Sabadell en els últims 3 partits, creieu que Òscar Cano s'atrevirà a Pinilla d'entrada ja amb figures com la Sander?
Jo personalment penso que, de fet, ara és un dels jugadors que més empenta i més en forma està de l'equip, i potser seria un missatge doncs valuós també important de cara al club i de cara a la resta de la plantilla, seguir apostant per ell si realment veu que això, doncs, que està posat, que està en forma i que ara mateix és dels millors. Sincerament, no sé exactament si s'ha jugat de central, a central del camp, però jo ara mateix no em veig gaire més companys que estiguin millor que ell. Jo, és possible que sí.
Demà el comptador es posa a zero perquè comencen a entrenar a les 5 de la tarda amb Òscar Cano i Elias Martí, i per tant tots tenen aquí aquesta revàlida de dir, home, perquè no convence l'entrenador que puc jugar, que quan crees una dinàmica de 6-7 setmanes amb un cos tècnic ja saps més o menys en quin punt de forma estan, com es troben, etc. Dit això, és que jo confio molt en el moment de Sander. Llavors jo confio molt que Sander, igual que ha convençut a Bofill perquè jugui i ha demostrat que està plenament capacitat i que és dels millors de la plantilla, estic convençut que demà, quan toqui entrenar a les ordres d'un altre cos tècnic, serà capaç de demostrar que ho està fent de nassos el nano. I fins i tot vaig més enllà. Tot i que el comptador comença a zero en el dia a dia, tant Martí com Cano segur que han vist els últims partits del Sabadell abans de decidir-se, i segur que han vist la irrupció d'un nano que vaja, a mi em té meravellat, perquè és que ahir el veus treure la pilota i dins d'un partit que tampoc va ser brillant, és de lo milloret que tens.
Sense cap mena de dubte, eh? És d'aquestes irrupcions com en el...
Diu poc de tu també.
Sí, o sigui, sí, sí.
És una gran notícia, i a la vegada diu que si el nano diem, és el que t'ha de treure les castanyes, sí, del foc, és malament, que hi ha gent malament que no ho està fent.
Sí, sí.
Però bé, ja ho va haver de fer l'any passat, per exemple, un tal David Estals, a partir del dia del Johan. Ho va fer també en el seu dia Sergi Altimira, que es va aconseguir fer un forat en una temporada també que va començar de forma nefasta. Per tant, doncs, aquesta irrupció dels joves, que ha estat sens dubte una de les millors notícies dels últims anys i que parla molt bé dels fruits d'Olímpia. El Murci diu que si pensem que li donaran una oportunitat a Biel Ferrés, o que està, no sé si està sentenciat ja, i si no, una mica en la línia del que deies tu, Adri, si han passat dos staffs i estem a la jornada 14 ja i no ha jugat, mala pinta.
Home, per mi és l'última bala que té si vol ser jugador del Sabadell. Un tercer entrenador i que sigui capaç de demostrar que té aquest punt de bagatge i d'experiència. Però em sembla significatiu, perquè crec que, juntament amb els porters suplents i amb Raül Baena, amb tot el que m'ha explicat ja, és l'únic que no ha tingut cap minut traient la Copa Federació.
I si no recordo malament, la Copa Federació va jugar 45 minuts, sí, i sí, no va jugar ni els 90 minuts, cosa que també em sorprèn, sent una competició, no?, que és, en teoria, és per jugar o per tenir jugadors que tenen menys minuts. O sigui, també és bastant representatiu.
Mira, diu el trivi per aquí, ho signo, eh? Ara mateix crec que és Sander, Chino, Sander i nou més al Sabadell. A tot això, també us demano una mica de brevetat, que són les 8 i 22 i tenim una nova entrega, per cert, del CES personal, que de seguida el veurem per tancar el programa d'avui. Els partits que venen ara. Teruel, Arenteiro, Unionistes, Cultural. Els quatre partits per acabar l'any, tres fora de casa. Gairebé faré allò tan típic tòpic de amb quants punts ens conformem per tancar el 2023 d'aquests quatre partits.
Mínim 6 o 7, no?
És a dir,
conformat porta... de dir, Adri, signes aquí 7 punts, potser. Sí. Potser.
És a dir, fer els punts que has fet fins ara en 13 jornades.
Però perquè sóc un dodotis. O sigui, ja ho saps.
Ah, no, jo te'l signo també, aquests 7 punts. No sé el Joan.
Jo crec que hem d'arribar al Nadal, si volem tenir opcions, almenys amb 7-9 punts dels 12 que hi ha. És que si no, és molt complicat. Sí que hi ha un cas l'any passat del Ceuta, que estava pitjor que nosaltres encara. Crec que he mirat avui que estava aquesta jornada a 11 punts. Tenia una victòria, em sembla. I va fer un mercat d'hivern espectacular, canviar molts jugadors i es va acabar salvant sobradament. Però vaja, això passa un cop cada molt.
Sí,
per
com,
tant,
com sempre diem, com la Morevieta l'any passat, per exemple.
I atenció aquesta setmana, que anem a Pinilla i ara llegia els companys del diari de Teruel que deien que el director esportiu, que Fran Gracia, és qui està entrenant i la idea és que sigui l'entrenador de moment. Han destituït a una institució, haver estat jugador, etcètera, Víctor Bravo, venen d'ascendir allà al conjunt aragonès i no tenen ni un dia de descans aquesta setmana, per exemple, allà a Terol. Està entrenant el director esportiu i fa pinta que, de moment, de manera interina, però podria donar-se el cas que el Sabadell jugui contra un equip que té el seu director esportiu com a entrenador aquest cap de setmana. Sí.
Aquí, mira, el Javi diu 10 punts, el Romacle diu 12, que hem d'acabar la primera volta amb 20, per tant serien 13 de 18, si no vaig errat. No estaria malament, no estaria gens malament.
20, vaja, firmem.
Sí, amb sang, però...
20 jo firmo a final de la primera
significa
volta.
Significa guanyar 4 partits dels 6 que falten, 4 partits i empatar-ne un.
Per mi, el més important és arribar al mercat d'hivern amb vida.
I mira, sí. M'agrada el comentari del Martí. Tot passarà per guanyar el primer partit. A Terol,
sí, ja, sí.
Però et signo també, la sensació que tenim internament, i l'hem comentat, Adri, és que el primer objectiu és arribar al mercat d'hivern. No despenjat, en vida, sí, en descens, però amb aquella sensació que amb un parell de retocs...
Has convençut a Rosende i a Cano de venir amb un menys 6, però ara has de convèncer jugadors perquè et donin el plus que necessita la plantilla. I si tu arribes al mercat d'hivern a principis de gener, tant de bo que no, a menys 9, és que t'estàs arriscant molt a fotre't una patacada a final de temporada amb el Sabadell i descendir. Per tant, si arribes, encara que no hagis tret el cap, 2-3 punts, estàs en vida. Sí. Llavors no és tan risc.
Va, 5 minuts, una mica menys per acabar el programa d'avui. El CES personal, d'entrada, recordem, fa un parell de setmanes estava assegut aquí al Sergi Parc, va tenir CES personal amb Pablo Monroy. Li enviem ànims i una abraçada. Deixava aquesta pregunta, Monroy.
¿Qué cenas normalmente antes de los partidos?
Doncs veurem cap a qui va dirigida aquesta pregunta de Pablo Monroy en una nova entrega del CES personal del Sergi Parc.
Nada, es una broma que tenemos, pero bueno, suelo cenar lo que cenamos fuera en los hoteles, arroz, salmón, algo ligero y ya está.
CES personal.
Nom complet.
David Astal Barrera.
Lloc de naixement.
Bienvenida en Badajoz.
Tens parella i fills.
Bueno, pareja.
On vius?
En Pueblo Nuevo de la Salud, aquí en un barrio de Sabadell.
Una pel·lícula.
El Rascacielos.
Una sèrie.
Los hombres de Paco.
Una cançó.
Ven a ver, del Morat.
El teu menjar preferit?
Me gusta mucho el marisco.
El millor lloc per anar de vacances.
Si tuviera dinero iría a las Maldivas, 100%.
Si no fossis futbolista...
Pastelero. Desde siempre me ha gustado mucho y desde siempre he hecho pasteles para los cumpleaños de mi familia y ahora mi suegra tiene una cafetería y siempre que le puedo echar una mano le ayudo a hacer galletas, cupcakes y pasteles. Me gusta.
Un referent.
Iniesta.
El millor entrenador.
Antonio Hidalgo.
El millor moment de la teva carrera.
El año del playoff que subimos con el juvenil y luego ascendemos con el primer equipo y el año pasado, que fue cuando tuve más continuidad.
¿Y el pitjor?
El primer año de primera ref aquí, que fue el año que no tuve minuto y tuve dos roturas de cuádriceps.
¿Un estadio on t'agradaria jugar?
El Villamarín. Por el ambiente y todo, me encanta.
¿Ets supersticiós? ¿Fas algún ritual en els partits?
Me gusta siempre comer en casa de mi abuela, cuando jugamos en casa, ducharme antes del partido y ponerme primero la pierna izquierda y luego la derecha.
¿Sexe abans o després dels partits?
Suelo dormir solo, pero si estoy en casa con la novia, cuando toque, no lo planeo.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
No sé, en entrenador. Me gustaría.
¿Ets molt de xarxes socials?
Instagram y TikTok, sobre todo.
¿Amb qui et portes millor el vestidor?
Bueno, la verdad, con todos, pero con más afinidad, Pablo, Walda, Carri, Ricard, Pau, Vladi, Froy, pero con la mayoría.
¿A quin company d'equip deixaries una còpia de les claus de casa teva?
Eso que te comentaba se lo dejaría. A Carri tendría cuidado, pero se la dejaría también.
Exercici de memòria. El dia del teu debut a Vallecas a segona divisió, ¿per qui vas entrar al terreny de joc?
Por Ever, me parece. Josu, pero no sé quién, no me acuerdo ahora quién salió, pero salió conmigo Josu.
¿Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
¿De dónde sacas los outfits que traes el día de partido en casa?
Mala baba, de David Estals amb aquesta pregunta. Però bé, la faceta de pastisser, de David Estals, que la tenia amagada,
El dia de la permanència de portar
una bona pastissada.
Un pastís aquí gegant.
Els cupcakes, que deia ell. Molt bé, molt bé.
No pensava que diries, no l'he vist venir,
ciclista, potser, no?
Per la família
sí. que ve de...
Un pastís en forma de bicicleta.
No estaria malament. Però bé, la faceta amagada de David Estals, del xino, aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, amb aquest fes personal que ja ho heu vist, doncs també ha introduït algunes preguntes noves. Doncs res, que ens queda un minutet per arribar a dos quarts. Que, Roger, que em deies, cometem aquí, no? Que... Ah, amb calma. Diu que amb calma, però... Ai, 29, i 29, i... Sí, tenim 50 segons, però tampoc ens dona temps ja massa més. Joan, Adri, gràcies a tots dos per venir.
Gràcies.
Un plaer.
Adri, que tenim la més setmana mogudeta, de Motel Suís, però dimecres...
En teoria, presentació...
En teoria, torna a haver-hi xou.
Sí, presentació d'Òscar Cano, com a nou entrenador del Sabadell. Haurem d'ampliar l'hotel suís.
Sí, al final sí.
Perquè,
com a tribuna.
Dali com xerra Òscar Cano.
Sí.
Té discurs com per estar-s'hi una bona estona.
Doncs gràcies a tots per seguir-nos un dilluns més aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies al Roger Bonet, també a la realització i el control de so. Demà més informació i més esports aquí a la 94.6. Que passeu bon dilluns, adeu, bona nit.